9 i 21, són les 4 i 21 a la remissió. Ahir es va celebrar el ple ordinari de novembre, que va donar llum verda a 6 de les 8 proposicions presentades per l'oposició. També l'equip de govern va fer prosperar les seves iniciatives, en aquest cas més, diguem-ne, de tràmit, com ara aprovació de compatibilitats de treballadors insulars, entre altres. Començam, com sempre, aquesta valoració del ple amb els protagonistes, amb el conseller no adscrit Llorenç Corda. Ell va presentar dues proposicions i va fer ple. Les dues es van aprovar. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com va tothom?
Bé, gràcies per venir a Ràdio Illa a explicar-nos doncs, com ha vist aquesta sessió del mes de novembre. Començam, si li pareix bé, per la proposició relativa a l'habitatge.
Sí, aquesta proposició, el que jo presentava, realment ho varen posar en el programa de la Unió i a més va ser una iniciativa meva, perquè hi havia gent que em comentava aquest tema, que tenia llicència turística, que igual ja anava una miqueta cansat, perquè cada any doncs, va de rebre la gent, va de tenir personal contractat, va de fer coses d'aquestes, però que no s'atrevia a sortir de lo que era la llicència turística per començar amb una llicència residencial. Que no s'atrevia i que, clar, que si s'equivocava, doncs que llavors no podia tornar a agafar les turístiques. Bé, va ser una proposta de dir, doncs, anem a intentar que aquesta gent que li passi això d'aquí, doncs tingui una possibilitat d'intentar fer-ho. Això no solucionarà el problema tampoc de l'habitatge a Formentera, però igual, poquet a poquet, si d'aquí surten, no sé, 5 habitatges, 10 habitatges, i en sos de protecció oficial pues, se'n fan uns quants i d'altra manera se'n troben uns quants pues, bueno, si surten 40-50 habitatges a Formentera són molts, és un tant per cent molt alt. Llavors la intenció és anar fent cosetes per anar tocant totes les tecles, llavors aconseguim que cada vegada n'hi hagi més. Si n'hi ha dos o tres, pues, són dos o tres famílies que tenen el tema de l'habitatge.
Em sembla recordar que l'estiu del 23, quan vostè era president llavors, quan SOS Vivienda va muntar aquella mobilització a la plaça, ja van fer una proposta en aquest sentit.
Sí, crec que sí. El que passa és que, clar, quan abans de fer la mobilització ja havíem parlat amb ells, i és una de les coses perquè ens varen demanar que teníem previst amb habitatge. Entonces vàrem dir això d'aquí. Jo no sé si va sortir exactament d'ells, perquè no ho varen dir. El que sí que sé és que aquesta idea...
Els mitjans ho van explicar així, van dir, home, ens agradaria això.
Sí. No, sí, està bé. Deien això, deien lo de les caravanes, de fer una esplanada de ciment, allò on hi vés pues clavegaram, hi vés aigua, hi vés coses d'aquestes. Amb aquesta ja et dic que no estava molt d'acord. Però bé, d'aquesta en particular, que estava dins el programa electoral de la Unió, i segueix estant-hi, aquesta me'n record que la vaig proposar jo, la vaig dir jo, que paral·lelament pugui haver gent que pensi això, home, has de sentir comú, vull dir, jo no som tampoc cap cervellet. Aquí s'idea, sobretot, perquè no he acabat, seria fer això d'aquí, i si per qualsevol cosa no els hi anàs bé i haguessin provat aquest lloguer residencial o per treballadors de temporada i no els hi anàs bé, que tinguessin la possibilitat de tornar a recuperar les llicències turístiques durant un temps. Clar, un any o dos anys no dona temps, però igual 5 anys estaria bé. Bueno, això és una cosa que hi ha a serveis tècnics del Consell. O com es demana en la mateixa proposició que hagi una reunió social de tots els que siguin interessats i puguin pensar doncs, 5 anys o 10 anys, i bueno, jo això ho he descobert, jo no en sé tant com per dir-ho. Però si idea seria aquesta d'aquí. Perquè clar, l'altra cosa seria proposar que hi hagués prou places turístiques lliures com perquè aquesta gent llavors pogués agafar. Però això vol dir que haurien de tenir un munt de places turístiques que en un moment donat també es podrien ocupar per una altra gent. I això crec que ningú estàvem d'acord amb això. I bé, el que ha de fer ara és posar-ho en marxa, perquè moltes de les coses que s'han aprovat en el ple finalment no es posen en marxa.
En tot cas, el que s'ha de posar en marxa és un estudi que doncs, investigui bé si és possible aquesta reversibilitat turística sense perdre drets per part dels titulars d'aquestes autoritzacions per explotar els seus habitatges turístics, que ho puguin doncs, destinar a habitatge residencial i després sense perdre aquests drets turístics.
Exactament. Sembla que això de l'estudi jurídic sigui molt greu, però és que abans de fer una passa, segons com, sempre fa falta un estudi jurídic per saber que l'administració està fent les coses bé i que no està anant per damunt els drets de les persones.
En aquest cas hi van votar a favor, òbviament vostè, que va presentar la proposta, la Unió, GPRF i els socialistes que es van abstenir. L'altra proposició, relativa a migració. Vostè n'havia presentat una, no sé si calcada o similar, per via d'urgència, em recordar que l'anterior ple o l'altre.
L'anterior ple, sí.
L'anterior, i en aquell cas no va ser acceptada l'urgència, ara ho va doncs, presentar per registre formal, normal, normal, i en aquest cas també va prosperar. Expliqui'ns un poc aquesta proposta per impulsar la repatriació dels menors migrants no acompanyats.
Exacte, la vaig intentar passar el mes anterior i l'urgència venia pel fet de que es havia donat una situació, que era el viatge de Marlaska a Argèlia, i va dir que havia moviments diplomàtics, havia començat, que ara ja s'ha vist que és mentida. Va sortir nota de premsa assegurant que no era veritat. Llavors, veurem, la típica baralla de sempre.
Això deia el PP.
Sí, això ho deia el senador, senador autonòmic del PP.
I el Jerez, sí.
Però ho deia perquè la directora general, Naina Calvo, havia dit que no hi havia cap acord i que no hi havia res. O sigui, ho deia i mencionava les paraules de Naina Calvo. No és perquè ho hagi dit, perquè sí. Entonces, li dono una mica més de credibilitat. Si una representant de PSOE en su nivell que té i un representant del PP diuen el mateix, ja és difícil que sigui mentida, no ho sé. Però bueno, no, ho anirem veient, no deixa ser... de moment, poca cosa. Donant-se aquell fet, donant-se el fet de que Argèlia va demanar la repatriació dels menors que varen arribar amb un barco que havien robat, i ho va ser Argèlia mateix obrint la porta a poder repatriar, el Consell d'Eivissa es va manifestar i va dir que també volia que començés a haver-hi repatriacions. El Consell de Mallorca va dir el mateix, el govern de les Illes Balears mateix. No varen ser acords de pla, van ser manifestacions de l'administració en aquell moment de Consells i de govern balear. I jo vaig pensar que Formentera, sent el lloc on tenim més pressions sus menors, algú hauríem de dir. Ho vaig presentar d'urgència per això, no es va acceptar en aquell moment, bé, no passa res, i el que he fet ha estat presentar-ho per ordinari aquesta vegada, i la idea és, la veritat és que molt, molt de cuidado, és repatriar en els menors que, en tot cas, siga millor pels menors aquesta repatriació que no quedar-se aquí, per suposat complint tot el que diu la llei que té que complir, amb informes de fiscalia, que ho accepti el país receptor i que vulguin els menors. Això és molt important, també. Els menors tenen que voler.
La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Còrdoba, de Sa Unió, abstenció de GPRF i vot en contra dels socialistes. Bé, a més, també sol·licita que es reforci els recursos humans dels serveis de protecció a la infància a les Illes Balears i, en concret, a l'illa de Formentera.
Sí, que això sempre, perdona que interrompi, sembla que sigui una cosa que dèiem de Frontex, no? Frontex ho fan malament, Frontex no sé què, ara ha desaparegut i és que està treballant els Frontex i és que va trobar en els 5 que estaven a l'última pastera a ses de Formentera molt lluny i que es veren mort, va ser un avió de Frontex. Vull dir, si idea és aquesta, no volem que els avions de Frontex bombardegin ses pasteres, faltaria més. Vull dir, no, és que si, sembla que a vegades es diuen coses, Frontex està per ajudar, un mitjà més, un avió, aquest avió ja ha demostrat que és efectiu i que és un mitjà més per fer-ho, si és el que es demana cada vegada.
Bé, estem fora temps ja, conseller. Mm-hmm. Si vols fer un breu esment a alguna altra de les propostes de l'oposició, de l'equip de govern, vostè
sí, mateix. Sí que m'agradaria. El d'avortament que va presentar PSOE, que crec que vaig dir clarament que estic totalment d'acord, tant en els antecedents com en tots els punts, però hi havia un punt en el que no estava d'acord, que era un punt que demanava entrar a la Constitució, a l'article 46... 43, sí, no me'n record ara, 45, 43, 46, se m'han anat a cap. És dret a l'avort. Clar, això dit així, sembla perfecte i està molt bé, jo som el primer que quan ho vaig veure dic, bé, així es reforça. Els temes que llavors mirant i escoltant i veient gent que es dediquen a això i constitucionalistes et diuen, home, ara mateix està protegit pels articles 10.1 i article 15, que són drets fonamentals, i si tu el que vols fer és entrar-ho en els 40 i pico, el que fas és que deixa d'estar cobert pels fonamentals, perquè ja fas un article per aquest d'aquí, i és un dret, però seria un dret com el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge, tu no te'n pots anar a reclamar un habitatge perquè tens un dret constitucional, no? Tu tens el dret a tenir-lo, però no el pots reclamar. En canvi, com a drets fonamentals que està ara i està reforçat en sentències del Constitucional i sentències de Suprem, ara mateix la cobertura que té és la màxima. Si intentant posar-ho dins la Constitució, perd aquesta cobertura, perquè en el moment en què tu explícitament ho poses dins un article, i no és un article de dret fonamental, el treus dels articles 10.1 i dels articles 15. Entonces, això, realment, els que varen votar en contra d'això, varen votar a favor de que les dones conservassin el dret fonamental de l'avort. Jo sé que això és una miqueta difícil d'explicar, perquè no, vas votar contra Sabort. No, no es votava a favor contra Sabort, es votava... Tots vàrem dir que estàvem d'acord i que si el PSOE treia punt 2, que ho votaríem tots a favor, perquè tot l'altre que posava, seguint la llei per endavant, reforçar la llei, que es complís la llei, tot això estàvem tots d'acord. Ara entrar a la Constitució no, perquè pot passar com en la llei de sí a sí, que es va fer amb molt bona fe, però mil i pico violadors varen reduir la seva condena i cent i pico varen sortir al carrer gràcies a la llei aquesta, que es va fer molt bona fe, però tècnicament es va fer molt malament. La raó és tan senzilla com aquesta.
Conseller no escrit, Llorenç Córdoba. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguim amb aquest repàs del ple de novembre, ara amb el representant socialista, amb el seu portaveu, Rafa Ramírez. Benvingut, conseller.
Molt bon dia, Pepo.
A veure, vareu presentar quatre propostes, una d'elles, la de l'avortament, justament, doncs no va prosperar, les altres sí, sobre el cementeri, sobre la reserva marina i també sobre els guardarraïls, sobre l'estat de la carretera de la Mola. Endavant, conseller, per on vol començar?
Bueno, pues primero destacando que el impulso político de este pleno de nuevo lo da la oposición, es decir, el equipo de gobierno... llevó dos proposiciones de forma ordinaria, que no entraron por urgencia, entró una por urgencia, y las tres que llevó el equipo de gobierno tenían que ver con compatibilidades laborales, ¿no? Esto dice pues que bueno, pues lo que la oposición lleva diciendo, además ya toda la oposición, ¿no? De bueno, pues que hay una poca iniciativa política por parte del equipo de gobierno. Y esto se traduce pues en una administración lenta, que toma pocas decisiones, que no genera proyectos nuevos. Y bueno, pues esperamos que queda un año y pico de legislatura, muy poquito, y esperemos que haya más impulso, porque si no, pues todo lo que esa unión llevó en el programa electoral, que el señor Córdoba recuerda muchas veces, esto estaba en el programa electoral, esto estaba en el programa electoral, pues no se cumple, ¿no? El programa electoral es un contrato con los ciudadanos, y si tú no vas haciendo esa iniciativa política, ¿qué estás haciendo, ¿no? En política es esto, generar. Luego, pues, aparte de liderar, pues llevamos cuatro propuestas, una que tenía que ver con revisar y cambiar los guardarraíles de la Mola. Saben que en la subida pues hay unos guardarraíles que estaban en mal estado. El señor Serra, pues el conseller del ramo que lleva este tema, le pareció bien, hizo alguna pequeña modificación de nuestra propuesta, pero en general, bueno, pues salió adelante, con lo cual pues garantizamos que será un tramo un poco más seguro, ¿no? Y bueno, estamos contentos. Otra propuesta que llevamos era la ampliación del cementerio municipal. Como saben, es un servicio básico, es un servicio absolutamente municipal que se tiene que prestar a los ciudadanos, y en estos momentos nosotros, en la legislatura anterior, ya se solicitó un proyecto para que estaba avanzado. Es un proyecto de esos que pasan de legislatura a legislatura y que debe ser finalizado. Esto está reconocido por el equipo de gobierno, que ese proyecto ya, esa primera parte del proyecto estaba, y lo que exigimos es que se impulse de una forma más eficaz y que se licite y que sea una realidad, porque esto puede suponer pues que nos encontremos, pues ya faltaba espacio, ¿eh? La legislatura pasada ya las previsiones y tal, bueno, pues es un servicio que no debe generar ninguna ansiedad, ¿no? En un momento tan duro para una familia y tan triste, pues ya, pues si no tenemos espacio en el cementerio, pues imagínense, ¿no? Entonces, bueno, también se aceptó de buen grado por el equipo de gobierno y irá para adelante. La otra tenía que ver con las marinas, las reservas marinas. Hemos visto cómo la semana pasada se ha trasladado desde Radio Illa, pues bueno, que en este proceso de ampliación de la reserva marina, pues ha habido pues algún rifirrafe entre pescadores profesionales, entre la consellería, entre los recreativos, y bueno, pues lo que se pedía de esta propuesta, y que también...
Parece que vamos a bon rum ara, correcto. A ver si riem a bon port.
Sí, correcto, ahora parece que están las cosas mejores. La consellera dijo que había hecho un esfuerzo, o sea, también reconocemos que a veces es complicado lidiar con determinados temas, porque hay, pues a veces hay intereses contrapuestos y tal, pero bueno, se aprobó la propuesta también por unanimidad. Que cada vez que se tome una decisión sobre este ámbito, pues sea consensuada las capturas, sea consensuada, bueno, pues todo el procedimiento, y esto nos parece bien, pues es garantizar pues esa parte de participación de los actores en los temas que les competen, ¿no? Y luego llegamos al tema de la interrupción libre del embarazo, que esta no pudo ser aprobada. Fue apoyada por los compañeros de IEM por Formentera. Lo que se propone es Bueno, pues se propone una cosa que es clara, ¿no? Es decir, es blindar el derecho a la libre elección de poder interrumpir un embarazo por las mujeres. Es un derecho que ya está reconocido por el Tribunal Constitucional a través de sentencia, pues blindarlo en la Constitución. Dicen, ¿es necesario? Bueno, pues sí es necesario. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario? Porque lo que se propone y la modificación del articulado que se propone es que todas las instituciones en los diferentes ámbitos competenciales, recordemos que la sanidad y al final este tema pasa por un tema sanitario porque la mujer tiene que ir a un hospital, está en las comunidades autónomas. Y estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que se niegan, por ejemplo, pues a tener un registro de objetores de conciencia, que tienen todo su derecho, que esto se respeta y que obviamente un profesional de la sanidad puede objetar libremente. Pero claro, tenemos que saber cuáles son las plantillas disponibles para que la mujer pueda ejercer este derecho. Entonces, con la modificación del constitucional, en la Constitución, al entrar, se garantiza que sea un derecho efectivo. Es decir, obliga a las administraciones a que las mujeres puedan hacerlo.
A França ho han fet.
Sí, claro, correcto. Y hay países de nuestro entorno europeo que también lo están pensando, que están intentando esta vía. No se consiguió. Es triste porque al final el que una mujer tenga en una situación tan complicada, ¿no? Es decir, de tomar esa decisión y tan dura personal, vitalmente, pues que llegue a un hospital, la estén mareando, le digan aquí no puede, hay que buscar otro, obviamente no es ejercer, es un tipo de violencia. Que esto es lo triste. Luego, todos los grupos, por unanimidad, sí que aprobamos una declaración para erradicar la violencia sobre las mujeres. Bueno, pues esto, en determinados momentos, cuando la situación y la persona está sufriendo, las mujeres están sufriendo esta situación de tener que plantearse pues una interrupción del embarazo, pues es un... ¿Qué quiere que le diga? Pues ahí se ejerce un poco de violencia, ¿no? Una violencia institucional porque parece como si fueran culpables de algo. No, no, tiene un derecho que está reconocido por una sentencia del Constitucional, por la legislación vigente y que hay sitios donde no se puede ejercer. Y recuerden, y luego un argumento peregrino del equipo de gobierno, que esto ya nos quedó, bueno, pues nosotros íbamos en contra, o poníamos en la moción, que no se pudiese subvencionar a entidades que hacen, bueno, pues que cuentan mentiras, que se inventan síndromes, que van en contra de un derecho fundamental. Y bueno, pero es que esto lo hemos visto, es que esto pasa. Recuerden el autobús ese que giraba por toda España. Ese autobús, o sea, dices, pero esto es de recibo en el siglo XXI. Pues bueno, pues esto no pudimos, bueno, pues esta moción, por desgracia, pues no pudo salir votada a favor por todos los grupos políticos, con lo cual pues yo creo que bueno, pues cada grupo político sabrá lo que hace, ¿no? Y qué mensaje lanza a las mujeres de Formentera, ¿no? Porque al final nos afecta a todos. Luego llevábamos 10 preguntas que tenían que ver con muchos temas. Se preguntaba sobre la residencia. La residencia. Y además ahí hubo un poco de rifirrafe con el señor Martínez porque también preguntábamos por la residencia y si se iban a asumir responsabilidades políticas, ¿no? La residencia, pues la consellera nos dijo que bueno, pues que estaba toda documentación que se había pedido de inspección de trabajo se estaba preparando y se estaba enviando y que estaban en ello, y nosotros hablamos de, bueno, pedíamos explicaciones de si se iba a tomar responsabilidades políticas por las denuncias, ¿no? Y el señor Hugo Martínez empezó a montar un poco de teatrillo que era un poco increíble, porque las denuncias eran las denuncias, la puesta encima de la mesa de lo que decían las trabajadoras, de que había un conflicto, han pasado 3 directores por ese servicio, hay mujeres que levantan a las 6 de la mañana para hacerles la higiene, que hay que tener, iba a decir un taco, estamos en audiencia, no lo diré, aunque no sea horario infantil, no está en el colegio, pero hay que tener huevos o cojones para levantar a personas a las 3 de la mañana para hacerles una higiene con más de 90 años en la situación de vulnerabilidad que está.
¿A las 3 o a las 6?
A las 6 de la mañana, no, a las 3 ya, si es a las 3, a las 6 ya me parece grave, a las 3 sería para de juzgado de guardia. Y bueno, pues esto no tiene visos de solución. Preguntamos por el inspector de turismo, Justamente esta semana se han hecho las entrevistas, qué casualidad, o sea, han empezado a hacer las entrevistas ahí, para esa plaza, sí. Y bueno, pues parece que nos dicen ahora que para enero probablemente pues podremos volver a contar con el inspector de turismo. Bueno, ya recuerden que la primera rueda de prensa de, y no quiero nombrar al señor Alcaraz porque luego se enfada conmigo porque le nombro, los 100 primeros días ya contaba con el primer inspector de turismo, tal, no sé qué. Bueno, pues todavía han pasado 2 años y medio, más de 2 años y medio, y seguimos sin inspector de turismo. Y bueno, pues aparte se aprobó por la declaración institucional contra la violencia de las donas, que bueno, eso es, obviamente hubo unanimidad, y una declaración institucional para la protección de la infancia, porque el día 20, como saben, se celebra ese día.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Conseller socialista Rafa Ramírez, moltíssimes gràcies a vostè.
Moltes gràcies, Pepo.
Ara seguim, tots amb els representants de Gent per Formentera i Saunió fent aquest anàlisi del ple, però abans permeteu-me que us faci una proposta. Voleu menjar bé, tranquils, còmodes i amb les millors propostes culinàries? Aquí mateix, al centre de Sant Francesc, no t'ho pensis dos vegades, es mereix també a l'hivern i al Nadal, amb el seu menú de Nadal ja fins després de Reis, cada migdia de dilluns a dissabtes. Mireu el menú de Nadal, no us el podeu perdre. De primer teniu crema de cocido navideño, bunyols de bacallà o un ou a baixa temperatura amb escuma de patata i saltejat de bolets. De segon, el caneló de Nadal, rodó de pollastre de corral, farcit de prunes, fruits secs, o un gall farcit d'espinacs amb crema de safrà. Una opció vegetariana també, aquí pensen en tots. Tombet de verdures i hortalisses. De postres teniu 3 opcions també. Panacota d'espècies i cacauets caramelitzats. Heu provat la panacota artesanal que fan els marès? Mare de Déu. Flam de carbassa i vainilla amb xantilly o un pastís cremós de xocolata. Tot plegat per 28 euros per persona, restaurant els marès. Al vell mig de Sant Francesc. A l'estiu sí, però és que a l'hivern també, donant servei als residents, al bell mig de Sarrabal. I seguim amb aquest repàs del ple, ara amb GPRF, el principal partit de l'oposició, Alejandra Ferrer, la seva portaveu. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns. 2 proposicions vau presentar des de GPRF, una va prosperar i l'altra es va quedar pel camí. Vostè mateixa, per on vol començar?
Sí, justament amb aquestes dues proposicions. La primera és una en relació a la retirada urgent de totes les embarcacions varades o enfonsades al litoral de la nostra illa. Tots coneixem ja la problemàtica i no és la primera proposició que duim al plenari en relació a aquestes embarcacions, pues perquè tenim, la veritat, una gran preocupació al respecte la contaminació mediambiental de totes aquestes embarcacions. D'una banda, tenim les embarcacions relacionades amb l'arribada de migrants, que són cada vegada més a les nostres costes i que encara no hi ha un protocol establert per la seva retirada immediata i que després, quan hi ha tempestes i demés, pues, acaben enfonsades i tots els materials pues, a la nostra mar. Aquesta proposició d'acord tenia 3 punts. En primer lloc, instar al Consell Insular de Formentera a la retirada de totes les embarcacions varades o enfonsades al litoral de l'illa de Formentera. El segon, instar a l'establiment d'un protocol tant del Consell com d'administracions externes per a la retirada de les futures embarcacions parades o enfonsades al nostre litoral i instar també al Consell que quan no es pugui identificar els propietaris de les embarcacions es reclami finançament a administracions superiors per compensar els costos de la retirada d'aquestes embarcacions. Això justament pues, ho demanam perquè tenim l'exemple de el veler Elisara, sí, que ha estat més de 15 mesos parat fins que ha arribat una tempesta i ha empitjorat encara més la situació. I només perquè no es coneixia el propietari o el propietari es va negar a retirar aquesta embarcació, pues, ha quedat en mans del Consell, que tampoc ho va fer a temps i, a més, té uns costos molt, molt alts que no entenem que hagin de ser de la nostra administració.
Val la pena recordar que aquí la consellera Castelló va assegurar que entre ahir, avui i demà hi ha una empresa especialitzada que farà les tasques per acabar de retirar els 3 fragments grossos que queden de l'Elisara.
Sí, el problema és que ja hi ha molts de fragments no tan grossos que estan dins la nostra mà i que no els trobarem perquè ja no estan prop del litoral i que hem d'actuar abans de la situació en la que ens trobem, sí, sí, ara mateix.
Molt bé.
La segona proposició és relacionada amb les competències del plenari. A principi de legislatura es varen delegar competències del plenari a la Junta de Govern, aquelles competències que estableix la llei de Consells, una decisió que va ser presa per un equip de govern en majoria absoluta, una decisió completament lícita, però que nosaltres, després de el que duim de mandat i inclús incloent el que duim de mandat amb el nou equip de govern i el nou president, pues, vista la manca de transparència, de comunicació, consens i diàleg, demanàvem que aquestes competències retornessin al plenari. El sistema és molt fàcil, és a dir, al juliol del 2023 es va fer una proposta de delegació que va quedar aprovada i aquestes atribucions que eren del plenari i passen a la Junta de Govern continuen sent titularitat del ple, però varen ser delegades. El que es demana és que retornin al plenari, que ja hem vist exemples a altres administracions, com per exemple Majadahonda o Lleó. En aquest cas, aquesta és una proposició bastant important, perquè a més per part del secretari, pues, es va posar en dubte que fos possible retornar aquestes atribucions al plenari, i nosaltres considerem que això és negar-nos un dret que tenim com a oposició i que sobretot s'està fent des de principi de legislatura tota la feina possible per deixar al plenari amb el mínim de decisió possible, i considerem que això implica deixar a la ciutadania de Formentera, que és aquí representant, també amb el mínim d'informació. Per què vàrem demanar això? Pues, perquè tenim exemples molt, molt clars. Són unes 17 que vaig poder controlar així per damunt acords de ple que no s'estan complint, entre d'altres un que demanava que els acords de ple es publicassin a la pàgina web del Consell perquè tothom pogués veure quina és la feina que es fa al plenari, què es demana què és el que ha d'executar l'equip de govern. D'altra banda, no estan publicats els contractes menors del Consell. Bueno, fa 3 dies, l'últim era del 2023, ara ja han publicat els del 2024, però continuem sense que estiguin publicats el del 2025. Això significa que per part de l'oposició ni tampoc la pròpia ciutadania pot exercir el seu dret de fiscalització i inclús de recurs cap a cap d'aquests contractes menors, perquè de fet ja estan executats en el moment en el que a nosaltres ens arriben. El mateix passa amb la Junta de Govern, on es publiquen massa tard els acords que es prenen i, en general, la pàgina de transparència i la del Consell estan quasi completament desmantellades.
Bé, conseller, ens hem quedat sense temps, però bé, si vol fer un darrer apunt breu sobre alguna de les altres proposicions que va portar l'equip de govern o l'oposició.
Sí, bueno, una proposició interessant va ser la relacionada amb habitatge, que segur que ja n'heu parlat d'ella, on es va demanar a l'equip de govern que a través del govern balear pues, treballés per veure si es podia crear una espècie de reversibilitat turística que permetés que qui té llicència turística pogués llogar residencialment i així animar a la gent també a provar sense que tinguessin riscos que ara mateix fa que no ho provin. D'altra banda, crec que hem de parlar de les declaracions institucionals, tant la del 25N com la del Dia de la Infància, que consideram que sempre és molt important que es faci èmfasi en aquest tema. I una última que m'agradaria comentar és la de la interrupció de... és a dir, la interrupció de l'embaràs i poder posar un article a la Constitució perquè fos estigués amb els drets fonamentals dins de la Carta Magna. En aquest sentit, tant el senyor Córdoba com Sa Unió varen votar en contra i consideram que això és directament votar en contra del dret de les dones a la interrupció de l'embaràs, perquè, entre d'altres, varen demanar que es llevés el punt tercer, el punt quart del tercer punt d'acord, que demanava que no es pogués donar subvenció per fer campanyes antiabortistes. Es veu que Sa Unió considera que aquestes campanyes antiabortistes sí que s'han de poder fer i, a més, amb sous públics.
Consellera Alejandra Ferrer, d'Agent per Formentera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fem ja doncs, la darrera valoració d'aquest ple ordinari de novembre amb el portaveu de l'equip de govern de Sa Unió, en Hugo Martínez. Benvingut, conseller. Gràcies per venir a l'estudi de Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, i bon dia a tothom.
Bé, vostè mateix, no sé per on vol començar. És veritat que l'equip de govern va presentar proposicions, però potser més de caire de tràmit, no?
Sí.
No sé si vol comentar aquestes o algunes de l'oposició.
Bien, bueno, me centraré en las proposiciones que nos hicieron en el día de ayer. Las primeras del Partido Socialista pues son proposiciones que complementan trabajo que ya se está haciendo, cosa que también vemos bastante, ¿no? Se nos presentan proposiciones que son relativas a cosas que ya se están haciendo o que se están impulsando. Prueba de ello son las proposiciones relativas a la revisión, sustitución y protección de los guardarraíls de la carretera La Mola. El compromiso de este equipo de gobierno en cuanto a mejorar nuestra red viaria es firme. Creo que lo estamos demostrando con actuaciones que se van haciendo constantemente, con además ahora el convenio de carreteras que ya tenemos firmado para arreglar un buen tramo de nuestra red. Y bueno, es importante, por supuesto, también la zona de la carretera que sube y baja de La Mola, porque bueno, es una carretera peligrosa, es importante tener guardarraíles seguros y homologados. Luego también había una relativa a la planificación y ampliación del cementerio municipal de Formentera, una proposición que también aprobamos porque estamos trabajando en ello. De hecho, bueno, ya se ha finalizado la relación del proyecto con sus informes técnicos y jurídicos y lo que queda es finalizar los pliegos para que ya están prácticamente acabados para que pueda salir la licitación. Por otro lado, y ahora entramos en algo mucho más profundo y que creó pues bastante conflicto, la proposición del Partido Socialista sobre la defensa del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros, nuestra postura, claramente defendemos la decisión y el derecho a que las mujeres puedan abortar. Votamos en contra porque no estamos de acuerdo simplemente con la redacción de un punto, en este caso el punto 2. Creemos que debe de haber informes jurídicos que aporten viabilidad de blindar este derecho constitucionalmente, porque hay que recordar que a veces un error de redacción nos pueden provocar que haya unas consecuencias gravísimas, como ha sucedido con la ley del sí o sí, que creo que antes ya además lo ha comentado el señor Córdoba. Por tanto, se debe garantizar la máxima seguridad jurídica ante una reforma constitucional. Por ello, no podíamos compartir este punto y solicitamos incluso modificarlo para poder aprobar la proposición. Igualmente, a pesar de todo esto, el derecho a abortar está recogido y está amparado por diferentes leyes. Incluso está avalado por el Tribunal Constitucional. Y por otra parte, pues no estamos o no compartimos que se tenga que discriminar a ninguna asociación o entidad por pensar diferente, simplemente, o por defender cosas que otras personas no creen. Simplemente vivimos en un país libre donde existe la libertad de expresión y defendemos que las asociaciones puedan defender aquello en lo que creen sin, por supuesto, siempre que no creen odio, que no generen violencia o que no inciten a la delincuencia, ¿no? Nosotros propusimos quitar esta parte, así como modificar el punto 2. No se aceptó, no se quiso llegar a ningún tipo de consenso por parte de la oposición. Y, por tanto, nosotros, ante esta redacción, votamos en contra. Pero quiero dejar bien claro que no votamos en contra de que les mujeres no puedan abortar, ¿eh?
El punt 2, el que referiu, és el de demanar al govern central que reformi la Constitució per blindar aquest dret.
Exacto. Como ya he dicho, pues creemos que jurídicamente debe estar... debe haber un informe que acredite su viabilidad y que no nos pueda traer consecuencias el día de mañana el blindarlo. Pero vaya, nuestra postura en cuanto a la defensa del aborto es clara y, por supuesto, es a favor de que las mujeres tengan derecho a decidir lo que quieren o no hacer. Después, una propuesta también bastante compleja, en este caso por parte de Jenper Formentera, como es la de retornar, devolver las atribuciones del Pleno de la Junta de Gobierno al Pleno. Bueno, yo creo que el señor presidente y el secretario del Consell lo explicaron muy bien ayer. Esta propuesta, sinceramente, lo único que permitiría retrasar la aprobación de trámites tan necesarios como puede ser la concesión de ayudas o subvenciones, haría mucho más complicada la burocracia que tenemos, por lo que hoy en día para nosotros no es viable y nosotros no vamos a votar a favor de una proposición que lo único que busca es desestabilizarnos y retrasar nuestro trabajo. Está claro, y lo puedo llegar a entender, que la oposición buscará en este año y medio poner el máximo de trabas posibles a este equipo de gobierno, que sea muy difícil gobernar para nosotros, pero nosotros no votaremos a favor de esto porque consideramos que lo único que va a hacer es dificultar la acción de gobierno que tiene que haber.
Permeti'm un apunt. O sigui, al principi de la legislatura és habitual, no ha passat només en aquesta, sinó en anteriors també, que algunes competències es deleguen a la Junta de Govern, que se celebra cada setmana i, diguem-ne, hi té un funcionament més àgil, no?, per aprovar diversos temes administratius. Sí. Això es va fer també al juliol del 23, quan començàvem la present legislatura, i el que demanava gent per Formentera és que es retornessin aquestes competències a la Junta de Govern al ple. Com vostè apunta, el secretari insular va assenyalar que tenia dubtes molt importants de que això pogués ser possible, perquè segons ell, segons va explicar ahir en el ple, doncs això havia d'impulsar la pròpia presidència. Ara bé, més enllà d'això, els arguments de gent per Formentera, ells assenyalen que hi ha una contínua falta de transparència, reiterat incompliment d'acords plenaris i sobretot doncs, que les actes de la Junta de Govern no es publiquen amb regularitat, tampoc contractes menors o, per exemple, els decrets de presidència de la present legislatura. Què hi té a dir això, amb això?
Bueno, yo creo que estas acusaciones de falta de transparencia o de diálogo deberían igual, antes de nada, mirarse al espejo y ver lo que hacían ellos cuando gobernaban. Porque precisamente yo creo que lecciones de transparencia o lecciones de diálogo pueden dar pocas. Este equipo gobierno está dispuesto a sentarse en cualquier momento con la oposición. Hemos tratado de consensuar muchísimas proposiciones que nos han hecho y son ellos los que muchas veces no han querido llegar a ningún tipo de acuerdo, simplemente imponer lo que ellos piensan. Por todo esto, no podemos aprobar esta proposición que lo único que busca es un interés partidista y no el interés general que necesita Formentera.
Però escolti'm, aquesta acusació de que l'oposició no disposa dels decrets de presidència, home, això és greu. És així? Vull dir, no esteu traslladant a l'oposició els decrets de presidència quan us els sol·liciten?
Ya habíamos comentado en ocasiones anteriores que bueno, lleva un trabajo administrativo bastante difícil y que si iban a estar, que lo estábamos intentando pasar lo más rápido posible, pero bueno, las actas
son públicas. A la web no están. Yo las he cercat y no hay manera de trobar d'aquesta presidència a la web.
Bueno, ellos igualmente pueden venir también al Consell y pueden solicitar la información, como hacía Saunió cuando estaba en la oposición, que tenía que ir con un pendrive al Consell a descargarse las actas del Junta de Govern. Bueno, me parece que el interés que tienen es claro, es partidista y no buscan un interés que pueda beneficiar el trabajo del día a día de la administración. Para continuar y...
Estem fora de temps, ja, per anar acabant, per
perfecto,
favor.
Perfecto, pues mire, para acabar, señor Pepo, hablaré de dos proposiciones que hizo el conseller no adscrit Llorenç Córdoba. Una de ellas era pues garantizar el interés superior de los menores migrantes no acompañados y facilitar, cuando sea posible y seguro, su reagrupación familiar. Creemos que efectivamente se debe garantizar y agilizar el retorno de estos menores a sus países de origen, no solo a Argelia. Por eso le pedimos al señor Córdoba realizar modificaciones que fueron aceptadas. Por tanto, votamos a favor. Es una proposición que compartimos y más ante la gran presión que estamos sufriendo últimamente. Y luego también el señor Córdoba trajo una proposición relativa al modelo de revertir aquellas viviendas turísticas en viviendas residenciales. Bien, votamos a favor porque consideramos que es una proposición importante. Creemos que es importante facilitar que haya vivienda residencial y esta propuesta lo hace. Dice que se pueden reconvertir viviendas turísticas en residenciales y es un paso más que complementa lo que este equipo de gobierno junto al Govern Balear está haciendo para intentar solucionar el problema tan grave de vivienda que sufrimos actualmente y del cual pues deben responsabilizarse también anteriores gobiernos. Y permíteme ya, para acabar, hubo una proposición de Jenper Formentera relativa a la retirada de embarcaciones.
Ah, ¿sí?
Comentar que, ya, bueno, lo explicó ayer la vicepresidenta Castelló, no es tan fácil porque primero, antes de nada, debemos contactar con el dueño de la embarcación y si no se da contactado, pues se debe encargar la administración, ¿no?, de retirarla y esto supone un coste muy elevado que no podemos realizar de un día para otro.
Que después pasa la factura al propietario, ¿eh? Exacto. Que
sí,
clar,
sí,
fet,
sí,
en
pero
el
claro.
En el cas de l'Estipio, el que hi havia al Sasequi, sí, ens sí. va dir la consellera fa, no sé, unes setmanes, que ja s'havia passat aquest cost.
Sí, 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 però prèviament lo debe assumir l'administració i, efectivament, pues es complicado porque estamos hablando de cifras muy elevadas y que no se pueden hacer con un contrato normal o un contrato menor. Pero es que además yo creo que Jenper Formentera son los menos indicados para dar lecciones de sostenibilidad cuando permitieron que se vertieran ilegalmente residuos en el vertedero de SCAP, y lo cual nos ha llevado a tener una multa de 300.000 euros. Y ahora ya sí que acabo. Creo también que el señor Ramírez y el Partido Socialista son los menos indicados para hablar de programas electorales o de promesas. Porque su líder supremo, no lo olvidemos, el señor Pedro Sánchez, es el ejemplo más claro de cómo no hace nada de lo que dijo o prometió. Y esto nos está llevando a un país que está sufriendo una crisis de vivienda, de pobreza y de trabajo como pocas veces se ha visto. Y con esto, Pepo, acabo. Agradecer el tiempo de más que me has dado y que tengáis buen fin de semana. Espero que todos puedan venir a disfrutar este fin de semana de las fiestas que organiza Sarrabal y esperar que empecemos bien diciembre.
Hugo Martínez, portaveu i conseller de Saunia, moltes gràcies a vostè per venir, que vagi bé.